El que feim ara és analitzar el ple del mes de gener del Consell Insular de Formentera amb les diverses sensibilitats polítiques de Formentera. Teníem naltros en Rafa Ramírez, és conseller de Benestar Social i en aquest cas avui representa el Partit Socialista. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia, Pepo, gràcies.
A veure, no sé per on vol començar.
Bueno, pues yo creo que por orden. Bueno, comentaré un poco las propuestas que se presentaron y como por orden de lo que fue sucediendo en el primer pleno de enero, que es el primer pleno del año, el pleno ordinario, donde bueno, pues se retoma un poco la actividad política después de las vacaciones. La actividad política en cuanto a debate entre partidos políticos. Sí. Las propuestas que pasaron por el pleno, pues del equipo de gobierno teníamos varias. De hecho, bueno, pues yo creo que tres de ellas entrará después el conseller del ramo, con lo cual tampoco me extenderé mucho porque las explicará mucho mejor que yo, entiendo. Entonces, iban dos propuestas que tenían que ver con la entrada de vehículos. Como todo el mundo sabe, se hizo un consejo de entidades donde se tomó una decisión en cuanto al proyecto Formentera Eco. Formentera Eco es un proyecto que tiene que ver con la entrada de vehículos y la saturación. Y lo que se pretende es un poco desincentivar que los turistas que nos llegan pues lleguen con su propio vehículo, ¿no? Es decir, hay una sensación de saturación, sobre todo dos meses y pico, del periodo estival y claro, las quejas que siempre han aparecido en cuanto a las encuestas de turismo, ¿no? Pues tiene que ver con esa sensación de saturación, ¿no? Que sensación de saturación que bueno, pues que todos los ciudadanos perciben. Una forma de trabajar esto y hacer un turismo más sostenible pues fue la regulación de entrada de vehículos de Formentera Eco, que tuvo un gran trabajo, ¿no? En cuanto a legislativo por parte del gobierno y en cuanto a la regulación por parte de este Consejo. Y lo que se hace es, en este pleno, pues aprobar las condiciones, se triplica la tasa de entrada y se largan, que es una decisión que se tomó junto al Consejo de Entidad, los plazos, ¿no? Entonces empieza el 15 de junio el control de vehículos y termina el 15 de septiembre, ¿no? Todos saben que los ciudadanos de Formentera, no, los residentes no tienen que pagar esta tasa ni tienen este handicap.
Ni de Formentera ni de la resta de las Balears, ni els que venen de fora però portin vehicle elèctric.
Correcte. Luego, otra de las propuestas que llevábamos y que esta fue la defendí yo, pues tenía que ver con el tema de la reforma laboral. Como saben los ciudadanos, es un tema que puedo decir que, bueno, ¿por qué hablamos de la reforma laboral en el Consejo de Formentera? Pues obviamente porque en Formentera también hay trabajadores, ¿no? Y lo que se está viendo es un poco triste, ¿no? Una reforma laboral, la reforma laboral que está en vigencia es desde 2012, una reforma laboral que lo que hace es, se aplica sin acuerdo de ninguna parte, porque cuando el señor Mariano Rajoy gana las elecciones en el 2011, lo que hace es decir, esta reforma tiene que entrar por narices y la asume por Consejo de Ministros, con mayoría absoluta en el Parlamento, obviamente se convalida enseguida, incluso cuando las partes están trabajando, partes me refiero a sindicatos y empresarios, cuando están trabajando sobre ponerse de acuerdo, puntos de acuerdo, pues antes de que expirase el plazo de que tenían para este trabajo, de ponerse de acuerdo, pues se decide que no hace falta acuerdo de nadie y se hace por imposición. Esta reforma laboral que está pactada, recordemos que está pactada entre sindicatos y organizaciones empresariales, pues obviamente lo que hace es mejorar bastantes condiciones de precariedad que dejó la reforma de 2012. Por ejemplo, la ultraactividad. Como saben los ciudadanos, ahora, la ultraactividad es un elemento que lo que hace es, cuando con la reforma laboral que tenemos, una vez que un convenio colectivo decae, convenio colectivo de empresa es lo que regula, el documento que regula el pacto que hay, el acuerdo que hay entre trabajador y empresario, sí. Es decir, cuando tú tenemos un acuerdo de trabajo, porque lo marca nuestro convenio de empresa que nos regula, y cuando este convenio decae, tenemos 2 años para ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, lo que sucede es que el empresario tiene derecho a rebajar las condiciones salariales del trabajador. Esto que es una atrocidad, esto es algo que se aprobó en 2012 y que, por ejemplo, esta reforma laboral lo que hace es acabar con esto, con la ultraactividad. Siempre habrá el convenio de referencia, es decir, el empresario, si decae el convenio entre empresa, de trabajador y de su empresa, no podrá hacer que las condiciones laborales del trabajador sean peores, solo podrá hacer que sean mejores hasta que se firme el siguiente contrato, el siguiente convenio colectivo.
Convenio, sí, sí.
Con lo cual, obviamente, entre esto, lo que tiene que ver con modificar los ERTEs para que sean, y un mecanismo de charcha de red para las empresas, lo que hace es mejorar la protección de los trabajadores. Y bueno, pues no entendemos, o sea, desde los socialistas no entendemos, y entiendo que la izquierda de este país no entiende, cómo algo, un documento que está pactado entre sindicatos y empresarios, que mejora la calidad de, ahora que se está creciendo, que estamos en unas cifras que no, de empleo que no se veían desde el 2008, estamos en más de 20 millones de trabajadores en este país, pues no se entiende cómo no hay un apoyo a este documento que ya está prepactado por los actores principales, ¿no? En otro orden de cosas, pues bueno, había una ratificación de miembros del Consejo de Entidades. Estos son entidades que se presentan y que se ratifica. Y luego una propuesta sobre nuevos protocolos de COVID en los centros educativos. Lo que se pide desde el Consejo de Formentera, desde el área de educación, lo presentó la compañera Susana, pues tiene que ver con con la etapa de hasta 6 años, ¿no? Es decir, todos sabemos que llevamos 2 años muy duros de pandemia, donde se han ido cambiando protocolos a veces cada semana o cada 15 días. Esto ha sido muy complicado. Y ahora que parece que esta Omicron parece que es como, tiene un impacto, se contagia súper rápido, es decir, no hemos tenido este pico de casos nunca. Parece que los síntomas son más leves, parece que tenemos menos gente en la UCI, pero aún así, por el número, estamos teniendo problemas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pedimos
desde... Un nuevo protocolo en la mitad de educación, ¿no?
Correcto. Entonces, lo que pedimos desde el Consejo de Formentera, pues es que dentro de esto, aunque parece que ya vamos como a una gripalización, ¿no?, de esto del COVID, pues todavía se tenga en cuenta que los hasta 0 o 6 años pues no están vacunados, los profesores no van, los niños no van con mascarilla, y bueno, pues la situación es un poco más delicado, y se lo transmitimos al gobierno para que dentro de los protocolos pues esta franja de edad pues se contemple con más interès i un poc diferenciat.
Bé, d'altra banda, també, ho dic perquè se'ns està acabant el temps, conseller, i et queda el tema de la limitació costanera.
Ah, sí, perdón, se me ha ido. Sí. Vale, lo que tiene que ver con la delimitación costanera, pues lo que también es una propuesta que presentó, es cierto que de origen presenta el Partido Popular, y lo que hace el equipo de gobierno pues es añadir a esa propuesta, la modifica un poco para ser aprobada y para que vayamos todos a una. Y lo que se hace es modificar esa propuesta de tal forma que llegamos a unos puntos de acuerdo que, bueno, pues al final todos los partidos han aprobado y saldrá adelante, ¿no? Que es, pues, trabajar con la plataforma de afectados para conseguir una limitación costanera, pues, justa para Formentera, y está convocar a la Junta de Portavoces para bueno, una vez que tengamos la respuesta a las alegaciones que se presentaron.
¿Al reglamento de costas?
Al reglamento de costas, que está en un proceso de creación. Entonces, el Consejo Insular presentó unas alegaciones, y cuando tengamos resueltas esas alegaciones por parte de costas, pues bueno, pues trabajaremos a seguir trabajando con el Consejo de Entidades también, con la plataforma, y bueno, y a seguir trabajando con el Estado por un tema de una delimitación justa para Formentera.
Ja per acabar, conseller, aprofitant que vostè també és titular de l'àrea de transparència, al llarg del mes de gener va aparèixer un article, nosaltres l'hem llegit a l'àrea d'Eivissa, d'un informe del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posava nota, diguem-ne, als índexs de transparència de diverses institucions. Per exemple, doncs, els 6 consistoris analitzats de Mallorca traien un 11, Formentera va suspendre. En aquest cas va treure un 0.
Sí, esto a mí me dolió, ¿no? Es el primer cero patatero que me ponen en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me dolió bastante. Además, el Partido Popular se hizo mucho eco en las redes sociales, haciendo mucha sorna sobre esto. Bueno, nos pusimos en contacto con ellos, ¿no? Y esto, por lo visto, no, que aunque parece que es la universidad, no es la universidad, es un proyecto paralelo a la universidad y que supone que trabaja, es decir, con ello. Yo en el pleno lo definí como un chiringuito, ¿no? Porque es alucinante lo que sucede. Nosotros escribimos quejándonos de este cero y nos dicen, nos contestan, tengo todos los escritos vía email con la responsable de esto.
¿Veo para la doctora Amparo?
Sí, por supuesto. Y nos dicen que bueno, que no se ha evaluado porque ellos no evalúan Consell. Entonces, no evalúan Consell, y cuando llegan a la página web del Consell de Formentera, que es consejdeformentera.cat, no saben si es un ayuntamiento o un Consell. Bueno, yo... bastante obvio que es un Consell Insular de Formentera, o sea, está claro, ¿no? Entonces dicen que no nos ha evaluado. Entonces nosotros nos quejamos porque si no te evalúan, no te pueden poner un cero. Pero dicen que, bueno, que lo han hecho así, que en 3 meses lo volverán a reformular y que quizá entremos. Entonces, nos parece muy triste porque de los 52 indicadores que trabajan, nosotros tenemos menos 4 o 5, los tenemos todos cubiertos, con lo cual hubiéramos tenido un 90%. Pero aparte de esto, lo más indignante es que se ponen en contacto con nosotros y una entidad, nosotros seguimos una entidad internacional que es reconocida por todo el mundo, de los cuales cumplimos el 90% de los indicadores. Están puestos en el portal de Transparencia.
¿Cómo
has dicho? Transparencia Internacional.
Sí. ITE,
¿vale? Y lo que nos parece más indignante es que hace esta semana, justo después de sacar nosotros una nota de prensa, de estar cabreados y mandarles cartas porque diciendo que te dejan muy mal a la institución, sí, cuando no es cierto, lo que nos ofrecen es un asesoramiento para ponernos un sello de calidad que ellos han generado, sí, que nos cuesta 14.000 euros, un contrato menor, 14.000 euros más IVA. Con lo cual nos parece bastante triste. No nos evalúan, no entienden si somos un consejo o un ayuntamiento, pero sí que nos quieren sacar 14.000 euros para ponernos un sello de calidad que no reconoce nadie nada más que ellos. Y bueno, y esto también se dio cuenta en el Pleno, porque nos parece indignante que además los grupos políticos del consejo se sumen a este chiringuito que desprestigia la institución.
Bé, doncs nosaltres vam intentar posar-nos en contacte amb aquesta entitat, amb el Laboratori de Comunicació i Periodisme per a la Ciutadania Plural de la UAP, liderat per aquesta professora universitària, en Amparo Moreno Sardà. Vam cridar en reiterades ocasions diversos dies, ningú responia al telèfon, vam enviar correus electrònics al correu electrònic que té aquesta entitat. A nosaltres no ens van respondre, veig que han tingut més sort vostès.
Sí.
Bueno, doncs res, en tot cas estarem pendents doncs, d'aquesta nova, igualment diu que d'aquí 3 mesos tornaran a refer l'informe aquest. Bueno, doncs ja veurem com queda la cosa.
Com evoluciona.
Nosaltres ens hagués agradat parlar amb aquesta professora, la professora Moreno Sardà, però ja li dic que ha estat impossible, tot i que ho hem intentat diverses vegades.
Bueno, tengo un email donde dice que no nos han malvolado, porque no sabían si éramos un consell o un ayuntamiento. Bueno,
a veure si podem obtenir aquest contacte i a veure si podem parlar amb ella. Moltíssimes gràcies,
conseller.
Molt bé,
gràcies.
Va, 9:29, 4:29, ara canviem i obrim la paraula a Verònica Castelló, que és consellera de Saunió, recordem, el grup de l'oposició al ple del Consell Insular. Benvinguda a Ràdio Illa, consellera.
Molt bon dia a tothom, gràcies.
A veure, què li pareix? Comencem a parlar del Formentera.eco. Vostès s'hi van abstenir en les dues votacions relatives al Formentera.eco, la d'ampliar ampliar el període d'aplicació d'aquest sistema de regulació d'entrada de vehicles, el de l'augment de taxes, també. Expliqui'ns per què.
Sí, així va ser. L'any passat ja el nostre vot també va ser una abstenció. I bé, la Unió no vam recolzar les dues proposicions perquè, en primer lloc, la taxa que s'està demanant per aquest estiu, portant 3 anys de la regulació on estan veient que no els gastos que comporta tot aquest funcionament i els ingressos que després es tenen no s'està tenint un equilibri econòmic i això està perjudicant els projectes de Formenteres, perquè al final amb aquests 3 anys de regulació el Consell ha tingut que posar quasi 300.000 euros perquè, com deia fa un moment, no hi ha un balanç, no hi ha un equilibri entre el que, tots els gastos que comporta aquesta regulació. I llavors el que s'ha ingressat. Però és que, llevat d'aquest fet d'aquí, com va dir el senyor González, el conseller de Mobilitat, en el ple, volen... El que es vol és tractar d'evitar tanta visita d'un dia, perquè és un alt percentatge de cupos que hi ha. I s'està veient que les mesures que s'estan aplicant, tant de cupos com de la taxa, no acaben de ser unes mesures suficientment dissuasòries per a aquests visitants. Per tant, no podíem acabar de recolzar ni la proposta de les taxes ni la proposta dels cupos. Ens vàrem abstendre perquè és que realment la regulació, després de 3 anys, ens està dient que és que no s'està donant una solució en el problema, en realitat.
Consellera, i des de Saunió, què aposten? Per rebaixar encara més les quotes o pujar un poc més la taxa?
Bueno, aquesta la iniciativa d'aquesta regulació la va començar a promoure el Partit Popular en el 2012 amb els debats de l'estat de Silla i en aquell entonces se varen estar parlant els grups polítics d'aquella legislatura, en aquell entonces es va estar parlant sobre un tribut. Hi havia dubtes si quotes, dubtes si taxa. Al final s'estan fent cupus i taxa. És difícil. Sí, però estan veient realment que és que no s'està arreglant el problema. I com va passar en el Consell d'Entitats, en la darrera sessió, la que s'havia de votar, va haver algunes associacions que en el moment de seu vot van donar la seva opinió que possiblement aquesta taxa potser hauríem de plantejar-nos que fos molt més elevada, que penalitzés molt més aquelles visites per un dia i a veure si realment seria una mesura que fos dissuasori, que rebaixés més la quantitat de cupos. Potser podria ser una alternativa, un altre camí a prendre.
Bé, doncs amb aquesta proposta de pujar la taxa per als vehicles que entrin un sol dia de la Unió Muscadam, no sé si sobre Formentera-Poneco vol fer algun altre comentari, consellera Castelló, o prefereix canviar de tema parlant de la limitació costanera?
Bueno, en darrer lloc, referent a la regulació
sí.
de l'entrada de vehicles, ja com vàrem estar dient en el pleno, és que va lligat al transport públic, que per una altra vegada més direm que és que encara no tenim la nova contrata, no estem oferint una alternativa real per a aquells vehicles, perquè deixin de venir aquells vehicles per un dia, que trobin una altra manera de moure-se dins de la nostra illa. I moltes altres coses que bé, ja van quedar dites en pla.
Bé, pel que fa a la delimitació costanera, vostès portaven una proposta, va haver-hi una contraproposta de l'equip de govern, endavant.
Sí, això ens va sorprendre una mica, perquè clar, nosaltres l'únic que demanàvem era recuperar aquella mesa de feina que fa uns anys, quan ja va sortir el reglament de costes, ja es va dir que es faria, i va quedar en un no-res, es va començar però va quedar en un no-res i clar, nosaltres el que demanàvem era tornar a impulsar aquesta mesa, aquest grup de feina per tractar el deslinde de la costa de la nostra illa, de Formentera, tenint en compte els afectats principalment, que hi participessin la oposició també, perquè clar, vam veure fa unes setmanes que tant gent per Formentera com després el Consell van presentar al·legacions en aquest reglament.
Sí.
Van anar tots sols. No ens van tenir en compte ni en els afectats ni en altres. I el que volem és que es faci una mesa de feina i anem tots a una, perquè és una cosa molt, molt important per Formentera.
Bé. 9:34, 4:34. Estem escoltant la valoració del ple de la consellera de la Unió, Verònica Castelló. Ens queden encara uns pocs minuts, però li demanaria que fos una mica breu. Vostè mateixa, què vol abordar?
Bé, la segona proposició que vàrem portar nosaltres en el ple pues, va ser que demanàvem, perquè molts de ciutadans mos ho havien demanat i ho han vist a vegades
sí.
en queixes, pues, demanàvem una millora i un augment de la senyalització de les rutes verdes, més manteniment per la senyalització que hi ha, perquè molta està deteriorada i no es llegeix bé, i la possibilitat d'ampliar noves rutes. I bé, llavors, per part de l'equip de govern, ells van presentar una proposició per recolzar la reforma laboral, que bé, nosaltres no hi vàrem poder votar a favor perquè consideram que encara no s'ha aprovat en el govern central i, a més, és que no tots els socis del govern central hi estan d'acord. El senyor Ramírez estava dient que estava pactat amb els sindicats, però... recordar que no tots els socis acaben d'estar-hi d'acord i bé, i en darrer lloc pues, vàrem tenir la proposició respecte a continuar actualitzant i aplicant els protocols Covid a les escoles. Ja sabíem que on anàvem de vacances de Nadal, que en tornar seria bastant probable que hi hagués un alt augment de casos, perquè ja on anàvem de vacances que ja mos estava passant.
Clar.
I bé, aquesta proposició sí que la vàrem recolzar perquè consideram que és algo que no s'ha de deixar de banda. Les escoles estan sent uns espais segurs, però tot i això no hi ha que baixar la guardi i hi ha que seguir amb els protocols.
Verònica Castelló, de la Unió de Formentera. No sé si vol afegir algun altre punt, ho deixem aquí ja.
No, està bé, gràcies.
Doncs fins al pròxim ple. Moltíssimes gràcies, que tingui una feliç setmana.
Gràcies, a vosaltres també. Adéu, bon dia.
Va, 9:36, 4:36, a punt d'acabar aquestes valoracions del ple del mes de gener. Ho farem tot seguit amb en Rafa González, conseller de Mobilitat i Urbanisme i representant de Gent per Formentera.
A Formentera, Automoción San Fernando, la Renault de Sant Ferran. Som una empresa local i familiar amb més de 40 anys d'experiència. Un taller mecànic on només hi ha lloc per la qualitat, la professionalitat i el compromís amb el client. Tractem el teu vehicle com si fos el nostre. Vine per a la teva revisió anual i et garantim el millor manteniment. Problemes de carrosseria, pintura, electricitat, climatització, pneumàtics... Naltros ens en cuidem. Has de passar la ITV? També ens n'encarreguem. I sempre amb un vehicle de cortesia pels nostres clients, perquè la vida segueixi rodant. Automoción San Fernando. Especialistes en Renault i Dacia. I ara, a més, també desinfectem amb ozó. A Formentera, Automoción San Fernando. La Renault de Sant Ferran.
Tens una propietat i necessites ajuda en la gestió del teu lloguer turístic? Formentera Rústic. Som gent de Formentera, gent de confiança amb anys d'experiència en el sector. Si per feina o pel que sigui no pots gestionar el teu allotjament, ells se n'ocupen de tot. Reserves, check-in, neteja complint les normes de seguretat, canvi de roba, suport legal... En definitiva, atenció de primera pels teus inquilins. No t'hauràs de preocupar de res. Entra a la seva web formenterarustic.com i posa-t'hi en contacte 24 hores al dia. També els pots cridar al 699 666 338. I si només vols que t'ajudin a omplir forats, només pagaràs si et fan alguna reserva. Idò, anuncia la teva casa a Formentera Rústic. Et costarà 0 euros. Formentera Rústic, qui treu el màxim profit aquest estiu. I si ets dels que els agrada tractar directament amb el client, ara també pots gestionar tu mateix les peticions i el check-in des del teu propi compte d'usuari. Informa-te'n sense compromís.
De far a far, es magazín d'esmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Va poc més de 20 minuts per arribar a l'hora en punt. Com us dèiem, tot seguit el conseller de Mobilitat de Gent per Formentera, Rafa González, aquí al de far a far de Ràdio Illa per valorar el ple del mes de gener. Benvingut, conseller.
Bon dia, gràcies.
Començam pel tema de la mobilitat. El gran protagonista, el Formentera Puneco, el sistema de regulació d'entrada de vehicles per aquest 2022. Endavant.
Bé, doncs vam portar a ple, com així havíem quedat i havíem comunicat en el Consell d'Entitats, la ratificació de la proposta. Recordem el que crec que ja tots sabem, de baixar un 12% el sostre de vehicles, un 4% més que l'any passat, ampliar el període d'aplicació del 15 de juny en el 15 de setembre i triplicar la taxa perquè passi a ser per als cotxes de 3 euros en el dia amb un pagament mínim de 15. Així es va acordar en el Consell d'Entitats amb un consens molt ampli. Vam comunicar que ho portaríem al ple de gener, així a 7, ja està aprovat. I les següents passes doncs, ja seran les que també hem comunicat. Ara ho hem de publicar en el BOIP. A partir de la segona quinzena de febrer, habilitar la web i començarem a regular el dia 15 de juny. Respecte a el que he pogut escoltar dels comentaris que s'han fet des de la Unió, l'equip de govern té una proposta molt clara i l'explica, tots els sindicats on ho ha d'explicar, ja siguin els mitjans de comunicació, ja siguin el Consell d'Entitats. Per desgràcia, la opinió de la Unió no la coneixem i mira que l'hem requerit. Ens van recriminar que no comptàvem amb ells per fer la proposta, però després, en el moment que ells poden intervenir, com a el Consell d'Entitats, com a el ple, no hi ha propostes per la seva part. No hi estan d'acord, s'abstenen, tampoc són capaços de votar que no, però no diuen la seva. L'únic que hem pogut arribar a interpretar és el fet de que voldrien pujar la taxa encara més. Però respecte a si el nombre de vehicles està adequat o si el format és adequat, la veritat és que a dia d'avui encara no ho sabem i ja portem 3 anys i anem cap al quart d'aplicació. Un altre punt que vull fer èmfasis, perquè l'he sentit dir a la Unió un parell de vegades ja, i perquè la gent sigui conscient de la realitat, a Formentera no podem cobrar els vehicles per entrar, només per entrar. Som un territori d'Europa i tu no pots cobrar la gent per entrar a un territori, ja sigui a peu, ja sigui amb el teu vehicle. El que estan fent amb la regulació d'entrada de vehicles és posar un sostre de vehicles i estan cobrant una taxa perquè aquesta persona ha d'aconseguir l'autorització i el Consell l'ha de tramitar.
El qual suposa unes despeses, entenc, i amb la taxa es paguen.
Efectivament. I després també és control que s'ha de fer. Llavors, aquesta taxa ha de ser per aquestes raons. Pel tràmit que es fa i pel control posterior que el fa. No per el fet d'entrar a l'illa de Formentera. I això és molt important perquè la Unió sap perfectament que hi ha un informe del govern de les Illes Balears d'Hisenda de la legislatura passada que diu que no es pot cobrar per accedir a l'illa de Formentera. Tenen una còpia perquè en el seu moment la van demanar i hem set transparents transparents amb aquest aspecte i tenen tota la informació, tenen l'expedient complet de tots aquests anys, i utilitzar això crec que és faltar la veritat i intentar que la gent s'embui i que no entengui per quin motiu estan fent les coses com les estan fent. Després també, respecte a el cost que s'ha explicat que aquest projecte té per Formentera, per el Consell i el final per a ciutadans de la nostra illa, obvien una cosa, i és que cada any el govern està portant 350.000 euros econòmics perquè el Consell de Formentera pugui fer aquesta aplicació. Llavors, si està comentant que hi ha un dèficit de 300.000 euros, però cada any han entrat 350.000, aquí no quadren els números i estaria molt per damunt, tot i que fem moltes mesures complementàries, com pot ser punts de recàrrega de vehicles elèctrics, comprar vehicles elèctrics per la flota del Consell, com intentar potenciar el transport públic amb aquests 270.000 euros d'aquest any. O sigui que s'està fent tot un ventall d'aplicacions perquè aquest projecte doncs sigui satisfactori. I com han dit, amb el pas d'aquests 4 anys, des del 2020 fins al 2023, arribant a aquest sostre que és el que volem, de baixar un 16% el sostre de vehicles.
Bé, més enllà d'això, bé, només recordar que a partir del 15 de juny ja tindrem doncs, el sistema de regulació de vehicles funcionant, Formentera Poneco, fins al 15 de setembre, i a partir de quan es podran fer les reserves ja?
Segona quinzena de febrer activarem la web.
Molt bé. Bé, més coses que vol comentar d'aquest ple del mes de gener?
Crec que és molt important la delimitació costanera. Crec que és molt important que la gent de Formentera sàpiga com s'ha reiniciat aquest procés o com ha tornat a l'actualitat. L'Estat ha iniciat durant els últims mesos la modificació del reglament de costes, però no ha comunicat les comunitats, com a mínim a Sabalea, ni tampoc era conscient el Consell de Formentera, no té cap carta, cap comunicació de que s'havia iniciat aquest procés. Hi havia un procés d'audiència prèvia, hi havia una publicació a una web del Ministeri, i el Consell de Formentera és conscient d'això dins de les festes de Nadal. I en el moment que és conscient d'això, activa tota la maquinària per poder presentar al·legacions perquè el que allí es proposava no és bo per Formentera. El primer de tot que vam fer va ser una reunió amb els tècnics per veure com ho podíem enfocar i poder presentar les al·legacions, perquè, com estic dient, ens vam entrar en Nadal durant les festes i teníem com a màxim el dia 7 de gener per presentar les al·legacions, llavors teníem molt poc temps, i per una altra banda vam posar un coneixement de que això estava en marxa a la plataforma d'afectats des d'Eslinde.
Tampoc ho sabien.
Que no ho sabien. És més, vam cridar al govern balear perquè dins el document posava que es tenia que demanar un informe al govern balear i tampoc ho sabien.
Caram.
Llavors, des de Formentera s'ha fet una feina molt urgent i ràpida, però en temps i forma, com toca, i es van poder presentar al·legacions per part del Consell de Formentera el dia 7 de gener, i la setmana següent es van comunicar.
A veure si ho pot explicar perquè la gent no entengui, quin tipus d'al·legacions, què és el que no està bé en aquest reglament de costes que ara es vol modificar?
Es tocava, per exemple, que la línia de Deslinde podia anar més cap a dins de la terra, però mai més cap a la costa. Posava que condicionant, quan entenem també que hauria de ser la llei qui delimiti el Deslinde, no el reglament que desenvolupa la llei. També quedava que els habitatges que queden en zona de marítimo-terrestre no es poden fer manteniment. Llavors, tu te quedes amb una concessió a X anys, però no pots mantenir, es va deteriorant.
I no pots pintar?
No pots ni pintar, caram, segons com està allí explicat. No pots fer res de manteniment. Això significa que trobaríem runes al llarg del litoral de Formentera perquè la gent no podria fer el manteniment.
Tema de pàrquings, també.
Tema de pàrquings també prohibeix la circulació i l'estacionament a la zona marítima terrestre. Això significa que el que estan fent ara mateix a Illetes, que a dia d'avui és legal, deixaria de ser legal i no es podria accedir
amb vehicles. I tots els aparcaments a mitjorn entenc que també queden afectats.
I això també és curiós, perquè va ser el govern estatal qui va fer aquell projecte de recuperació de les dunes i va ser qui va habilitar aquells aparcaments. I ara ho prohibiria. Llavors, sí que hi ha una sèrie de riscos per Formentera i per aquest motiu vam al·legar.
Bé, més coses. En aquest cas, la Unió va presentar una proposta...
Sí, perdona, volia continuar amb el tema de la delimitació costanera o d'Eslinde. Una vegada que això ha sortit així, doncs el Consell de Formentera va presentar al·legacions, la següent setmana es va fer públic i la presidenta es va reunir amb la plataforma d'afectats perquè tinguessin coneixement, i el que van fer per part de l'equip de govern en el ple passat, en el ple de divendres, va ser definir quina és la feina que farem d'aquí endavant. Sent conscients de que va començar tot aquest període de forma sobtada i durant les vacances i amb molt poc temps de reacció. Ara el que volem és definir quines són les passes que donarem. Com he dit, ja he fet les al·legacions, ja la presidenta s'ha reunit amb la plataforma d'afectats, tot i que abans ja havien contactat amb la plataforma. Ara ens reunirem amb la Junta de Portaveus perquè tots els grups polítics que tenen representació en el plenari tinguin coneixement de les al·legacions que hem presentat, i a continuació, en el moment que rebem resposta per part de l'Estat, convocarem el Consell d'Entitats per posar un coneixement, perquè sàpiguen quines al·legacions s'han fet i quina resposta hem tingut, i a continuació, perquè segurament continuarà la tramitació, crear un grup de treball perquè tant la plataforma d'afectats com tots els grups polítics, com alguna associació més que es vulgui sumar, puguin treballar per una delimitació costanera justa per Formentera, com ja ve reclamant històricament, i també destacar l'unanimitat que hi ha hagut en aquest aspecte.
Destacar també que aquesta va ser una proposta que va arribar des de les files de Sa Unió, l'equip de govern va fer una contraproposta i al final tots vau votar a favor, eh?
Al final van votar tots a favor, i el motiu de fer la contraproposta és perquè Sa Unió es remetia al 2015 i la situació és completament diferent. El 2015 estàvem parlant de la llei, ara és el reglament, ha canviat en aquests 7 anys la situació i s'ha d'enfocar d'una altra forma, però amb el mateix objectiu, amb la mateixa unanimitat, que és molt important per arribar a un punt final que sigui positiu per Formentera.
I una altra proposta de Sa Unió, que també va recolzar l'equip de govern, va ser el de realitzar el manteniment de la senyalització de les rutes verdes i ampliar la xarxa de rutes verdes de Formentera.
Així és. El 2016 es va fer una ampliació molt important de la xarxa de rutes verdes, 100 quilòmetres que podem fer a peu en bicicleta sense tocar les carreteres. Abans ja existien, però no formaven una xarxa. Ara està fet de forma que, al ser una xarxa des de qualsevol nucli de població, pots arribar a les platges de Formentera, pots arribar a punts d'interès, com poden ser les torres de defensa, els fars de Formentera, i hem passat aquests anys, del 2016 fins a dia d'avui, hi ha un cert deteriorament en la senyalització, i el que hem aprovat ha estat que, i en aquest cas recolzant la proposició que havia fet la Unió, de fer un bon manteniment, i també estudiar la possibilitat amb el marc del Pla de Mobilitat Sostenible d'ampliar aquests itineraris en el futur.
Bé, pel que fa al manteniment, arribarem aquest estiu?
Treballarem perquè sí, que com a mínim el que estigui pitjor sí que estigui en bones condicions de cara a l'estiu.
I ampliació, de fet, a l'última entrevista hem parlat de la hipotètica ampliació d'alguns camins, per exemple el camí Vell de la Mola o el tema de la Unió d'Espujols amb ses illetes, que això doncs queda bé, no a curt termini, diguem-ne. No sé si hi ha alguna ampliació més viable a curt termini abans de l'estiu.
En aquest cas ho haurem d'estudiar. Així ho vam posar a la proposició d'estudiar-ho, però sí que de cara en el futur podem introduir nous itineraris, ja siguin per camins ja existents o alguns que s'hagi de fer feina per poder fer-los, com en els casos que has comentat.
Aprofitant que tenim el conseller de Mobilitat, un parell de qüestions que li volia abordar sobre aquest capítol. Un que va sortir al ple, una de les preguntes de Sa Unió, sobre el tema de la peatonalització o pacificació del camí d'Esbrolls.
Sí, en aquest cas, ara el camí en si s'utilitza, o sigui, però sí. Des d'abans, quan érem Ajuntament i no Consell, ja estaven els catàlegs d'itineraris que eren idonis per fer a peu en bicicleta. Està en tota la cartelleria de quan érem Ajuntament i ara, des que som Consell, dins les rutes verdes. Però és que el govern balear també ho promociona dins el parc natural de les Salines d'Eivissa i Formentera. El que volem fer a partir d'ara és evitar que els vehicles de motor circulin i vagin de punta a punta, o sigui que només puguin circular els veïns fins a arribar a casa seva, però no travessar de punta a punta els vehicles, i d'aquesta forma encara afavorir més aquests desplaçaments a peu en bicicleta.
Arribarem aquest estiu a aquesta mesura?
Estan treballant perquè sí que arribem aquest estiu.
Molt bé. I un altre assumpte de mobilitat també, però anem al Port de la Savina, conseller, sobre la hipotètica reordenació que està creant una certa inquietud a Formentera del Port de la Savina, la reducció del que seria la part esportiva de Marina de Formentera, la reubicació de les barques d'excursions d'un sol dia a prop de l'estació marítima. Com ho veuen tot això? Perquè sabem que el Consell havia fet una proposta en aquest sentit.
Sí, el Consell ha demanat limitar les excursions, primer de tot, i reubicar-les a una zona més propera a l'estació marítima. Per quin motiu això? Perquè a prop de l'estació marítima disposam de tots els serveis, especialment taxi, bus i els vehicles de lloguer, i on atraquen ara mateix no hi ha res. I, de fet, quan es lloguen els vehicles es fa en la mateixa via pública generant certs problemes de mobilitat en aquell entorn. Però també vull afegir més. En el debat de l'estat de Formentera que es va fer el 2020, això era una proposta que es va aprovar per unanimitat. Tots els grups socialistes, a Unió i Gent per Formentera, van votar que això es realitzés. Llavors, tots som coneixedors i la petició que va sortir posterior del Consell de Formentera va ser en sentit d'aquest acord de pla. Recordar el fet que el que es vol és, com he dit, limitar les golondrines, reubicar-les en un espai més idoni i més proper a l'estació marítima i que l'espai que alliberem el podem dedicar a les empreses que lloguin embarcacions.
Sabem alguna cosa d'Autoritat Portuària de Balears? Perquè de moment no n'informa de gran cosa, malgrat que els hi preguntem.
Bueno, el govern, l'Autoritat Portuària de Balears hi està treballant, el que passa és que a dia d'avui encara no hi ha una proposta definitiva, però que s'hi està treballant, sí, i de fet el Consell de Formentera ha fet públic que sí que s'hi està treballant, però que no hi ha una proposta ferma que analitzar en aquests moments. Però estan atenent la petició del Consell de Formentera, això sí.
Rafa González és el conseller de Mobilitat i Urbanisme i Territori del Consell Insular de Formentera, representant de GEPAREFA. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.